Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar Jordi Vendrell el 1995 i que emetem a VilaWeb, també a través de moltes emissores de la xarxa i des d'aquesta temporada doncs, també pel Punt Avui Televisió. En el programa d'avui en Vicent Partal rep a la Sandra Cuadrado, que és una especialista del Termcat en terminologia de màrqueting, de xarxes socials, i ens parlarà una mica d'això, doncs, de llenguatge i noves tendències a la xarxa. I en la secció doncs, de bricolatge informàtic habitual del Joan Jofre, avui el que ens parlarà o ens intentarà explicar és com instal·lar o com crear un servidor a casa. Sembla complicat, però ho intentarà fer més fàcil. Amb tot això farem el programa de la setmana del 19 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A cada temporada de l'Internauta, i molt aviat en farà 20, que aviat has dit això, ens agrada portar, dedicar un programa a parlar de la llengua, a parlar dels fenòmens relacionats amb la llengua i la tecnologia, i molt sovint això ens ha portat cap al Termcat, que probablement és la institució que més ha treballat aquest tipus de temes. Ara, abans de començar, comentàvem amb Sandra Cuadrado. Sandra, com estàs?
Molt bé.
Hola.
Encantada.
Que és la cap de projectes de màrqueting digital al Termcat i és especialista en comunicació i terminologia, és coordinadora del recull Terminologia de Màrqueting Digital, que la primera vegada que va vindre algú del Termcat, que devia ser pel 90 i alguna cosa, vam comentar que tot anava rapidíssim i que era una sensació molt estranya, però clar, tot anava lentíssim comparat amb com estaran ara les coses i especialment amb les coses de les quals parlarem avui també, que és sobretot terminologia i xarxes socials, que és deu ser ja la bogeria absoluta, no? Perquè, clar, les xarxes, per definició, és molt difícil de concentrar-les, de mil·limetrar-les, de quadrar-les, de fer alguna cosa amb elles.
Home, certament és tot un repte, i les xarxes socials, pel que fa a la terminologia, ens ofereixen tot un escenari nou. Hi ha tot un escenari nou per aprendre, però el fet és que hi és i que el que està clar és que vull dir que hi ha una cosa que ja no podem fer és plantejar-nos si agafar aquest repte o no s'ha d'agafar, perquè els usuaris hi són. La nostra comunitat d'usuaris sobretot es vincula a través de les xarxes socials, prioritàriament sobretot Twitter. Per exemple, en el cas de Twitter, pel que fa a la terminologia, ens ofereix tot un corpus de possibilitats immenses. Hem de tenir en compte, si fem cas una mica de les dades massives que tenim en aquests moments, és que tenim gairebé, es publiquen uns 340 milions de tuits diaris. Això ens ofereix un escenari lingüístic, un escenari de llengua mutant i canviant per espai i per temps, que això ens permet adequar o tenir un registre lingüístic que d'una altra manera no podríem gairebé percebre.
O sigui, més documentat, que m'imagino que deu ser la cosa més interessant, no? Perquè jo a vegades tinc la sensació que el Twitter és simplement una conversa, no? Com les converses de bar, sí, o les converses de passeig, no? Però té aquesta diferència, que és que queda documentat,
no?
Amb la qual cosa és com si poguéssiu analitzar la conversa completa.
Exacte. Per exemple, Twitter, com et deia, per exemple, en el cas d'aquests escenaris lingüístics, Twitter sí que és cert que el registre lingüístic és més informal, però això també et permet veure diferents estrats i diferents equilibris lingüístics que des d'una altra perspectiva seria impossible d'analitzar. I un dels casos que també és molt interessant des d'un punt de vista terminològic és veure en temps real, no? Perquè molts dels nostres tuits donen dades sobre la nostra ubicació i, evidentment, del moment en què es publiquen. Doncs tu pots detectar en quin moment un cert neologisme, exemple, un selfie, un postureo, comença a sorgir i com aquest terme es va movent, no? Quins són els influencers, quins són els prescriptors, com es va desenvolupant, quines són les llengües que detecten primer aquest neologisme, com evoluciona entre llengües, i això es dona unes dades de primer nivell i en un estadi de temps, de temporalitat immediat, que són esplèndides per poder-hi treballar.
Hi ha gent que sempre es pregunta, típic, aquesta qüestió, dir, bé, però per què cal preocupar-se per això, no? Precisament les xarxes socials són espontànies, l'espontaneïtat no n'hi ha per què acotar-la.
No.
Quina necessitat n'hi ha de que algú es dediqui a intentar dir-nos com hem d'escriure les coses?
Com hem de dir les coses? A veure, tampoc no, no es tracta de... Nosaltres el que fem al TermCat és donar unes pautes perquè es pugui, la gent tingui consciència i sàpiga quina és la solució més adequada per aquella forma neològica. Això no vol dir, no és cap imposició, evidentment, i el Twitter és com una eina en la qual cadascú s'expressa com vol. Després cadascú pot fer servir aquell terme o un altre, però el fet és que tu tens unes eines, de la mateixa manera que per poder-nos comunicar, per escriure un article, necessites tenir unes eines adequades, doncs el mateix fem amb la terminologia, que qualsevol usuari pugui tenir les eines adequades en terminologia per desenvolupar adequadament la seva part de feina en la nostra llengua, en català.
Vosaltres heu fet ara recentment dos congressos, no? Però si no n'hi ha prou, dues
exacte.
Jornades, diguéssim. Mm-hmm.
Dues jornades.
Una estrictament catalana,
sí.
I una cimera de terminologia d'abast europeu.
Sí.
N'hi ha moltes diferències, és a dir, jo sempre tinc la sensació de que català i francès som els dos que ens preocupem per com diguem les coses i que els altres cadascú va a la seua i no són tan primmirats com nosaltres.
En aquest cas, per exemple, en el cas de... Vam establir, com tu dius, dues convocatòries, una per un públic més local i l'altra per un públic més internacional. Es van fer una el 26 de novembre, que van ser els espais terminològics, que tractaven més enllà de la xarxa sobre el coneixement compartit, sobretot en el que afectava la terminologia, i l'altra en la cimera de terminologia, que va convocar tot un públic europeu mitjançant una associació, que és l'Associació Europea de Terminologia, de la qual el TermCat en forma part, en l'equip directiu. No som llengua oficial a Europa, però som un dels centres que forma terminòlegs en matèria terminològica. I en aquest cas, en el cas de la cimera de terminologia, hi van haver més de 100 participants i hi havia 14 nacionalitats representades. I en el cas que tu em comentaves, sí que és cert que això hi ha com certes escoles i certa tradició. Certament, doncs, l'escola francesa tendeix més a l'adaptació del manlleu. Per exemple, posem per cas, no? El nombre més gran d'afluència de manlleus que tenim provenen de l'anglès, sí que l'escola francesa sempre ha tendit més a l'adaptació, a buscar alternatives pròpies, genuïnes, de la llengua. El català també, o sigui, nosaltres, en el TermCat, hi ha tres, diguéssim, que a l'hora de plantejar-nos què fem amb un manlleu, hi ha tres opcions. La primera és intentar trobar, en la mesura del possible, una alternativa catalana que s'adecui, que semànticament reprodueixi el mateix sentit, que lingüísticament sigui adequada, i sobretot, i el més important, és que la comunitat d'usuaris d'aquell sector
l'accepta.
La sàpiga i se la faci seva, perquè el que està clar és que nosaltres treballem pels usuaris, per les nostres comunitats d'usuaris. Si els usuaris no la perceben bé, no la perceben com a seva, consideren que allò no acaba de solidificar-se en el seu àmbit, aquella forma no funcionarà. I per això mateix, lligant amb el tema de les xarxes socials, el que es va fer, per exemple, en aquesta terminologia que hem editat de màrqueting digital, és, a través de les xarxes, utilitzar Twitter no només com una eina per comunicar que aquesta terminologia ja està disponible, sinó perquè treballar des de Twitter amb la comunitat d'usuaris com des de la zona zero, des de la gènesi. És a dir, primer els vam convocar perquè ens enviessin propostes. Quines creieu que són els termes que vosaltres treballeu en el vostre àmbit, en el màrqueting digital, que hi ha una afluència massiva de termes en anglès i que cada dia sorgeixen noves realitats conceptuals i terminològiques que ens ho fessin arribar. I aquest va ser una mica el corpus, la base de treball del diccionari de la primera edició ha estat el fruit de les respostes, de les propostes dels usuaris via Twitter. I llavors també ens ha servit, per exemple, perquè el que comentaves de si no, s'ha d'establir unes pautes o no s'han d'establir unes pautes. El fet és que el més bonic i el més harmònic i el més coherent i la manera de treballar una mica en xarxa, tal com es fa a Twitter, és que la proposta sigui una proposta de consens. I en el cas, per exemple, la paraula més emblemàtica d'aquest recull, probablement, va ser engagement, no? O sigui, com es... No, aquest
com
vincle.
Es
Bé, llavors vam llançar una proposta a tota la comunitat. I llavors, hi havia com... que la gent digués, a veure... I la veritat és que va ser molt interessant que la gent més implicada en aquest àmbit, les principals agències de comunicació del país, doncs es van implicar. Vull dir, si des del moment en què estàs creant o buscant la proposta trobes aquests aliats, és la millor manera que allò faci fortuna. I bé, doncs vam recollir moltes propostes, un 70% van estar a favor de trobar, bueno, d'una alternativa catalana, que va ser Compromís, mentre que un 30% estaven a favor de mantenir el manlleu, l'engagement. Que no hagués passat res, vull dir, la llengua és un,
sí, futbol,
és un ecosistema d'equilibris.
Futbol és un
manlleu
i ningú hi pensa, no?
De fet, Vicent, el que em comentaves de si llengües més, que busquen més l'adaptació en lloc de l'adopció, no? També hi ha una motivació evident i és que fa 30 o 40 anys la població que sabia anglès doncs, era una, exactament ara no ho sé, però ara, clar, la sensibilització amb l'anglès és molt, molt més elevada i és possible que si ara normalitzéssim futbol, potser s'hagués adoptat directament. Vull dir que s'ha de buscar ecosistemes i evolucionar de la mateixa manera que evoluciona la llengua i que d'alguna manera doncs ara tenint les xarxes que ens permeten tenir aquest baròmetre de tendències, doncs són unes eines que les hem de fer, han de venir al nostre abast.
Què passa? Que no és una feina infinita, ho dic, perquè...
És una feina infinita, clarament.
Com li diuen això? Gamificació, crec que
gamificació,
es diu, no?
Sí. Per exemple, gamificació...
Community manager.
Ludificació. Gestor de comunitats.
Shop no sé què, content curator.
Content curator.
No parem d'inventar paraules. O sigui, jo a vegades tinc la sensació que, a més, la gent... N'hi ha un tipus de gent als Estats Units que fa negoci de la paraula.
És possible.
S'inventa una paraula i fa negoci al voltant de la paraula. No?
Sí.
Això és com un no acabar mai, no?
Però en el cas del màrqueting, és un àmbit que és molt procliu a aquest tipus de motivació. Vull dir, de la mateixa manera que abans compràvem un producte probablement per la qualitat, pel servei, doncs ara comprem o adquirim o ens decantem per allò pel que ens fa sentir, no? Doncs de la mateixa manera hem d'intentar que amb la terminologia també hi hagi el mateix. Com més propera una comunitat se sent implicada en una terminologia, és més probable que la rebi d'una manera positiva. O sigui, si establim un vincle emocional d'alguna manera, no? Per exemple, si ara quan vam llançar aquesta proposta via engagement, com n'hem fet moltes d'altres, vull dir que parlo d'aquesta perquè és la més recent, però és un treball que hem fet escalable i que en tots els nostres treballs treballem sempre equips de gent de terminòlegs amb els especialistes del sector. Si es crea aquest vincle emocional, és molt més fàcil que el sector es faci seves les propostes. I en aquest sentit intentem treballar. Infinites ho són, és així. Però hem d'intentar també, i per això, per exemple, les xarxes ens serveixen molt d'aquest baròmetre de tendències, veure què és el que està interessant en aquell moment a la societat. Per exemple, ara que estem fent avaluació de l'any, no? Hem vist que un dels... el que ha tingut més ressò a l'any, per exemple, han estat termes de màrqueting digital, i el segon ha estat un dels termes... Bueno, un apunt que vam fer, participació ciutadana. O sigui, això ens serveix com a... Evidentment que hi ha infinites creacions noves, però al TerramCat som un equip de persones no infinites, limitat, som 23, i hem de fer el que considerem prioritari per la societat en aquell moment. Jo crec que estem movent la direcció correcta.
Està bé. M'ha cridat l'atenció una cosa. Parles molt de Twitter, no parles de Facebook. També les xarxes socials més usades,
també l'utilitzem, sí, però...
Però per què prioritzeu Twitter?
No, no és que prioritzem Twitter, senzillament, de la mateixa manera que quan elaborem un discurs has de tenir en compte doncs, un registre adequat, un to, un estil, fins i tot el vestit que et poses quan vas a un acte o en un discurs. Doncs és el mateix. Per exemple, a l'hora de fer una terminologia i buscar una implicació directa, Twitter ens ho permet fer perquè és una estructura molt àgil i molt dinàmica entre un centre irradiador, que seríem nosaltres, i una segona de comunitat d'usuaris permeable que establim un llaç amb ells. Després també una feina molt metòdica i molt interessant que ens permet fer Twitter és interaccionar directament amb aquelles persones que són líders d'opinió o prescriptors i que de la seva crida també ens fan de caixa de ressonància de la seva parròquia particular.
L'efecte imitació.
Exacte. Per altra banda, utilitzem també Facebook. Doncs com Facebook té un altre registre, és un component més lúdic, ho utilitzem també més per fer ressò sobre els actes, però vull dir, no per crear aquests efectes crida que l'estructura mateixa de Twitter, aquesta immediatesa, té uns efectes molt prometedors. De la mateixa manera que els usuaris utilitzen Twitter per contactar amb nosaltres, per exemple, Meteocat, han de publicar una notícia, doncs ho fan... És un efecte molt més immediat que Facebook, que té un altre registre. Senzillament, són registres diferents. Igual, de la mateixa manera que de moment a Pinterest encara no hi som, diuen que Twitter és el passat, Twitter és el present, Facebook és el passat, no?
O sigui... Ah, sí? Això ja ho diuen?
Sí.
A veure, explica'm-ho. Facebook
bé,
el passat?
No,
això ja
no és que
Facebook... Perquè Facebook el troba horror.
Exacte, sí, a mi tampoc no m'acaba de fer
Facebook el passat, Twitter el present i el futur?
No, vull dir que Facebook el que fem és sempre... articular contribucions sobre efectes passats. Vaig anar divendres de festa, ho penjo. Vaig anar a un acte... Twitter és la immediatesa.
És el que està passant ara.
M'he canviat les bambes per les sabates abans de venir a l'entrevista. Ara. No? I Pinterest és sobre els desitjos. Tu et fas els teus taulers sobre aspectes que t'agradaria assolir. Casa, m'agradaria tenir aquestes cortines, m'agradaria... És el futur. O sigui, projectem els nostres desitjos. Doncs tu et crees una mica, t'articules com un organigrama, doncs m'agraden les camises de quadres, doncs allà les tens totes, doncs avui em posaria aquesta, avui l'altra. Articles. Per exemple, tinc un tauler de poesia de Sílvia Plath, m'encanta, doncs ho tinc allà. O sigui, són com petits desitjos. Twitter utilitzo com a una interacció immediata sobre aspectes de present i per comunicar-me amb les persones que m'interessen. I Facebook, jo ara mateix ho utilitzo més residualment.
Abans hem comentat el tema de l'anglès, no? És a dir, n'hi ha com un tall generacional evident, no només per la tecnologia, el tema de les sèries de televisió, per exemple, és espectacular, no? N'hi ha un segment de població que ja sempre les mira subtitulades, etcètera. S'està produint un canvi molt clar en aquest sentit. A una llengua com el català, amb la irrupció massiva de terminologia en anglès és un perill a afegir a la interferència del castellà o te situa al mateix nivell que les altres llengües europees? Perquè suposa que totes les llengües europees, el seu gran tema ara és la interferència de l'anglès, no?
Sí, exacte. Jo crec que això, no? la irrupció massiva de l'anglès no és cap perill, a l'inrevés, és una oportunitat. I és el que una mica corroboro el que has dit tu, ens situa en un espai homòleg amb moltes altres llengües europees. Vull dir, altres llengües europees tenen no només el tema de l'anglès, sinó altres interferències. Jo crec que és un tema d'oportunitat, no? En cap cas... ens situa en un terreny de...
No ens posa pitjor, diguem-ne.
No, en absolut.
I en el tema aquest de les xarxes socials, n'hi ha un element que a mi em crida l'atenció des de fa temps, que és una espècie de dicotomia entre contingut i transmissió. No? A dir, a vegades, per exemple, a Twitter la transmissió sembla que val més que el contingut. La velocitat, la manera en què ho fas, etc. Vosaltres, en canvi, remarqueu molt el valor del contingut,
sí,
no?
Sí, per nosaltres és fonamental, la profunditat.
Fonamental, el contingut,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però pot haver una distorsió respecte als models anteriors, respecte a la web sense xarxes socials, sí. I no dic ja respecte al llibre, respecte al diari en paper, respecte a les tecnologies antigues, no? Mira, aquest, a vegades tinc la sensació, les xarxes socials, de que pesa més
la immediatesa,
i la immediatesa que el que dius.
Sí, no? És cert.
I que la condiciona.
Sí, jo crec que hem de tenir en compte que és un fet real, és així, la immediatesa pesa molt, 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 però en el nostre cas, si per alguna cosa també el TermCat s'ha distingit i té un valor referencial, és per la qualitat. La qualitat de les respostes, la cura en fer un producte, vull dir, de vegades un producte té un nombre de termes que no sembla gaire nombrós, però la feina que hi ha hagut, tota l'estructura, tota la metodologia d'elaboració és molt aprofundida i molt acurada. I el que nosaltres prioritzem, sobretot, és que totes les consultes dels usuaris que ens adrecen via Twitter, sempre hi ha aquest nivell de ponderació. Òbviament, els hi donem una prioritat per atendre, perquè, de fet, vull dir, si estàs a Twitter és per... has d'utilitzar els mateixos mecanismes, no serveix que t'envien una cosa i contestar al cap de 3 dies. Ara, això sí, sempre valorem, la metodologia de treball és la mateixa. No perquè el canal demani aquesta immediatesa, la resposta serà menys rigorosa. I si doncs s'ha de fer una recerca aprofundida perquè aquell usuari ens demana que aquell registre concret no li funciona i que aquell terme en aquell context que ell està traduint un documental no li acaba de funcionar, doncs li responem, li diem doncs a contacta'ns a la nostra adreça del CercaTerm i allí doncs continuarem el debat més aprofundit per donar-li una resposta adequada al context que aquella persona demana.
Sembla un servei de guàrdia, gairebé, no?
Bé, mira, aquesta és una de les coses que va sortir als espais, coses d'aquestes que surten després. Va venir el responsable de la Fundeu, Fundación por el Español Urgente, i bé, un altre dels temes que és això, no? S'obre un canal a Twitter, què has de fer? O sigui, treballar també en diumenge per donar una resposta, no? Bé, són temes que per això ens va semblar molt interessant obrir el debat sobre xarxes i terminologia, perquè no és només el tipus de resposta, el canal, sinó és el quan. Obres un canal a Twitter, també t'has de plantejar si l'has de respondre també...
En diumenge a les 10 de la nit.
Per què no? No ho sé. Bueno, en qualsevol cas, són temes de debat i que bueno.
La gent que us fa directes, DMs o planteja debats oberts?
No, planteja debats oberts, en la majoria dels casos, sí. Cosa que considerem molt enriquidor, perquè de vegades són consultes que tenen una resposta immediata, els ho podem donar i ja està. Com t'he dit abans, de vegades ja són casos més conflictius o que tenen un nivell de matís que Twitter
molt,
no ens permet...
Molt especialitzats,
exacte.
No?
Exacte. Llavors els remetem als nostres altres canals d'atenció. Però sí que és cert que en la majoria dels casos la comunitat d'usuaris fa les preguntes en obert. I fins i tot implicant altres persones del sector que també volen que diguin la seva. O sigui, volen saber la nostra opinió, però també què pensa aquesta persona, aquesta i aquesta altra, que dins de la meva comunitat són líders d'opinió i vull que també...
Això per vosaltres deu ser fantàstic, no?
És fantàstic, és molt, molt enriquidor, molt, molt. És, sí, sí.
Escolta, com a curiositat, que molts d'aquests termes, una cosa que no devia passar abans, no? Molts d'aquests termes deuen arribar al català hores després que algú se'ls ha inventat en anglès,
sí.
No? Perquè la velocitat de transmissió ara és increïble,
exacte.
No? És a dir, algú treu un concepte, moltes vegades en anglès fan allò de juntar dues paraules i traure'n una que no té un significat completament diferent.
Bueno, l'estructura mateixa de l'anglès permet aquestes formacions molt més analítiques, en canvi les nostres són més sintagmàtiques, no? més descriptives. Bé.
Clar, però una de les diferències és que abans... una expressió nova tardava setmanes
exacte.
O dies en arribar al català, no? Ara arriba en qüestió d'hores. Diuen que el Twitter, en el món de la informació, diuen que les cadenes de televisió havien fet el cicle de notícies de 24 hores i que Twitter l'ha retallat a dues. No sé si en la terminologia
Passa exactament
el mateix. Hi ha alguna cosa semblant,
sí,
no?
Sí, passa exactament el mateix. I per això et deia, abans quan em comentava si l'anglès doncs, pot ser una amenaça o no, en aquest Twitter i la xarxa social el que ens permeten és avançar un nivell més i sobretot situar-nos en un nivell més precoç.
El fet de detectar,
exacte, o sigui, abans un neologisme quan arribava normalment arribava sempre via premsa, ara també, però tens uns canals molt més immediats encara. Llavors això permet que tenim una capacitat de decisió, de consens molt més prematura que no temps abans. Vull dir, sí que és veritat que, clar, vull dir, hi ha noves realitats conceptuals, com per exemple, sobretot hi ha sectors que són molt prolífics, no? en la irrupció de manlleus, com màrqueting, com comunicació, noves tecnologies, i són en anglès, d'acord. Però també nosaltres tenim noves eines per avançar-nos i per fer les nostres propostes. I crec que això
segurament
és molt positiu.
I ens estalvia passos, no?
Perquè,
sovint ens arribava... És a dir, els manlleus
exacte.
Arribaven via anglès, castellà, català.
No sempre, però sí, arribaven mediatitzats.
Ara
i ara, doncs, bé, doncs ara és enriquidor perquè... I el que també sempre hem fet al TermCat, i això no ho hem... Es treballem de la mateixa manera, és, com el que deies abans, les llengües, l'anglès, les llengües nòrdiques, per la mateixa tipologia lingüística, la seva estructura a l'hora de crear, doncs cada llengua té unes regles determinades. El català, el castellà, les llengües romàniques en tenen unes altres. Això ens permet també, doncs, alhora, veure com surt el castellà, perquè ens estem plantejant tots alhora, i veure doncs, què fan les altres llengües romàniques quan tu planteges una proposta, doncs és enriquidor.
Això us coordineu d'alguna manera? Perquè deu ser molt interessant. Els llatins, us coordineu? Com ho diem en el nostre llatí, això?
A veure, coordinar d'arribar a un consens, no. Nosaltres proposem això, què proposeu vosaltres? Però, per exemple, nosaltres abans de fer una proposta es fa un estudi aprofundit de veure què, no? Analitzem què s'ha fet. Sí. De vegades els altres encara no han proposat, proposem nosaltres primer. I és el que ens deia el nostre company de la Fundeu i el que va sortir a la cimera. Altres llengües que no tenen, que no utilitzen el català com a llengua vehicular, però que utilitzen la terminologia, els productes TermCat, perquè nosaltres, tots els projectes són multilingües. Clar, llavors ens fan servir com a font de referència, no pel català, però per les altres llengües, i això també els serveix a l'hora de crear les seves pròpies propostes.
I quines són les coses més difícils de fer en aquesta feina vostra?
Què és el més difícil?
Sí.
Doncs el més difícil probablement és... A banda de crear una bona proposta per un terme a l'hora de crear uns neologismes, el que costa, el que és més dificultós és trobar propostes de consens. O sigui, cada vegada quan fem un projecte treballem sempre amb la comunitat d'especialistes de cada sector. I de vegades no només és... I creem el que se'n diuen unes sessions de treball, que se'n diuen sessions de normalització, on intentem treballar conjuntament un grup de termes, aquells termes que provenen de l'anglès, que són més dificultosos. Per exemple, en màrqueting digital, doncs, un dia els vam seure allà, 10 persones, les representatives d'aquell sector, i que posessin, no? Que entre ells també...
Devia ser.
Nosaltres vam fer una proposta inicial i ells es van acordar. I doncs és això, assolir un consens. No només entre ells i nosaltres, sinó entre ells.
Devia ser terrorífic, perquè si eren de màrqueting digital...
No, va ser molt interessant.
Devien vendre's molt bé entre ells.
Sí, sí, ho van fer molt bé, la veritat. No, però es va arribar a un consens total, amb un 90% d'opcions. I algunes propostes que van quedar... diguéssim que no es va arribar al consens... Total. Vam decidir doncs, llançar-les a Twitter, com va ser el cas d'engagement, i també n'hi va haver algun altre.
Compromís m'agrada,
sí,
trobo que és una bona solució.
Gràcies, doncs convidem a fer-la servir.
Sí, la faré servir, perquè nosaltres...
Gràcies.
I pensem...
Gràcies.
És a dir, ara n'hi ha un gran debat sobre això en els mitjans, sobretot,
sí.
No? És a dir, com has de calcular l'impacte que tens, uh-huh. visites ja no té sentit, pàgines Exacte. Vistes, evidentment tampoc, uh-huh. i n'hi havia el debat aquest de l'engagement, uh-huh. que sobretot la gent uh-huh. de Charbit la posa sí. molt sobre la taula,
sí, sí, sí.
I no s'havien contraduït, uh-huh. per tant ja ho sabem, compromís, tenen compromís.
El que està clar també, perdona, és que aquells termes, com el cas d'engagement, com el cas d'interfície, com el cas de gestor de comunitats per community manager, tots aquests termes que traspassen una mica el que seria llengua d'especialitat perquè acaben sent d'ús general, transversal, doncs aquests crec que sí que és rellevant per la llengua que aquestes formes siguin alternatives catalanes, perquè en definitiva són les que entre tots farem servir i les que ajudaran a que la nostra llengua no, també tingui aquest nivell de coexistència al mateix nivell que les altres. De vegades és complicat a nivells molt més específics, doncs no passa res, doncs es pot deixar el manlleu i no passa res. Però sí que és cert que en aquests nivells d'intersecció, i sobretot gent que us dediqueu als mitjans de comunicació, si ara tu comences a fer servir compromís per engagement i un altre mitjà també, doncs el que
acaba
i tant. I això és una garantia d'èxit que per la llengua són petits gests que són molt, molt, molt rellevants.
M'agrada molt, l'any que en parlarem molt d'això, perquè serà uh-huh. la bomba, els vestibles.
Els vestibles. Trobo
que és,
uh-huh.
trobo uh-huh. que és també una adaptació sí. uh-huh. magnífica uh-huh. De les que té moltes uh-huh. possibilitats de tindre èxit. Sandra Cuadrado, cap de projectes de màrqueting digital Altercat, gràcies per haver parlat amb nosaltres de llengua i de com funciona tot el món aquestes xarxes socials. No ho hem dit, el Twitter del Termcat és, uh-huh. ja ho has dit, la font sí. essencial, sí. però recorda uh-huh. que la web del Termcat és una web riquíssima, uh-huh. que qualsevol persona que tinga interès en saber més.
Sí, vull dir, es poden buscar terminologies ja al CercaTerm, que és el nostre servei multilingüe en línia de consultes, on trobareu tots els termes, diguéssim, tota la producció del Termcat és allà, però alhora també hi ha l'opció de buscar doncs, cadascú el seu segment concret. I a diccionaris en línia podeu trobar doncs, els termes agrupats per comunitats, per petites comunitats, per facilitar la feina a les comunitats d'usuaris.
Molt bé, Sandra, gràcies per haver compartit aquesta estona. Gràcies pel teu engagement, compromís amb la llengua i amb la tecnologia i espero que tot això seguirà sent un món fascinant els pròxims anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre compromís, que ens ajudeu molt i a facilitar la comunicació de la nostra feina.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Fang i setge, el musical de 1714. L'èpica dels herois i heroïnes que van lluitar en el setge de Barcelona.
Joan Font, Salvador Brotons, Lloll Bertran i fins a 100 actors a l'escenari.
Fang i setge, el musical de 1714. 13 úniques funcions del 13 de desembre a l'11 de gener.
Compra la teva entrada a Ticketmaster. Més informació a fanguisetge.cat.
Enfanga't!
I és d'ací Festivern 2014. 30-31 de desembre. Tavernes de la Valldigna. Acomiada l'any amb la millor música i les millors activitats lúdiques. Més info a festivern.com. Col·labora Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre,
bon dia.
Què? Tens fred? Veig que no tens fred. Ja.
No.
T'anava a preguntar així retòricament, però ja veig que m'ho has respost amb l'actitud.
Amb l'actitud, sí, sí. Doncs, aquí estem amb calefacció.
Sí, segur. Amb gran temperatura. Escolta'm, avui ens parles de...
Avui Hem estat parlant aquests dies de...
Fer diners.
Llenguatges de... Sí, bàsicament. Llenguatges de programació, de muntar el teu blog, com vendre per internet, totes aquestes coses. I la setmana passada ja vam anunciar que avui parlaríem de com muntar el teu web, el teu servidor web a casa teva, per estalviar diners
tenim
i per vendre.
Tenim màquines allà a casa, tota l'estona connectades i tot això.
Tota l'estona que vulguem. Clar, si necessitem... Si hem muntat el nostre blog i volem connectar-nos a internet i vendre i tot això, ha d'estar tota l'estona. Ha d'estar tota l'estona, perquè si ens venen a visitar d'Austràlia, ha d'estar funcionant a les 5 de la matinada. Però sí, ha d'estar tota l'estona funcionant.
I tot això ho podem tenir a casa.
Sí, bueno, ja veureu que avui la cosa serà una mica dura, però i d'elevat contingut. Intentaré fer-la el més senzill possible.
Ah, ens posarem un casc, una granota
sí,
i apa.
Sí, si me'n vaig pels núvols, m'avises. Però al final, penseu que qui no s'arrisca o qui no hi posa el nas, hi posa el coll per fer una cosa, doncs malament rai.
I que tot és el núvol.
Sí, la gràcia és que una de les gràcies que té el barallar-te amb els ordinadors és quan t'estàs barallant amb ells i estàs... Ara poses aquest programa, ara poses allò. És a dir, quan funcionen, quan t'has barallat i has fet tot el que havies de fer i funciona, la satisfacció és enorme. Per això, avui serà una mica complicat, però no us preocupeu. És a dir, si funciona, veureu que el vostre ego creixerà. Ja ho veureu.
Vinga, que creixi.
A veure, un servidor, això que estem del que parlarem avui, un servidor web és una màquina, en el fons no és res més que una màquina, que rep peticions de fora per servir, per això és un servidor, per servir pàgines web. Hi ha senyors, o nosaltres mateixos que estem fent proves, o que estem programant-lo, que en el servidor li enviem peticions de pàgines i a partir d'una sèrie de normes que nosaltres li hem donat, dibuixa aquella pàgina i ens l'envia cap a nosaltres. Això és un servidor web, és una cosa molt senzilla. Veurem que després ens complica molt. Primer de tot, primera complicació, i veureu que anirem fent passes. Un servidor web, totes les màquines que hi ha a internet, fins i tot nosaltres quan ens connectem a internet, tenen una adreça. És aquella famosa adreça IP. Aquella adreça IP és com la matrícula de la nostra màquina. Quan nosaltres ens connectem a qualsevol lloc, ens connectem a un lloc que té una adreça IP, encara que està emmascarada amb un nom, però aquell nom va correspondre amb una adreça IP, i nosaltres ens connectem tenint una adreça IP.
O sigui, un domini, per exemple, que té...
Un domini,
vilaweb.cat,
això... Vilaweb.cat es tradueix a una adreça IP, al final.
Vale.
El que passa que, quan es van inventar això de la internet, van dir, ostres, que la gent s'aprengui 212.36.65.44 per anar a Vilaweb, que no és aquest, però me l'acabo d'inventar, per anar a visitar una pàgina de Vilaweb és molt dur. Llavors farem un mnemotècnic...
Ja no recordem ni els números de telèfon.
Exacte. Farem un mnemotècnic i direm vilaweb.cat equivale a 212.36.65.44. Bon. O sigui, totes les màquines tenen una translació del seu nom a una adreça IP. I quan nosaltres naveguem per internet també tenim una adreça IP.
Mentre naveguem.
Sempre, quan una màquina la posem en connexió, sempre té una adreça IP. Quin problema ha sortit? És que les adreces IP s'acaben. És a dir, si us hi fixeu pel número que he dit, són quatre grups de números que arriben del 0 al 255 i aquests números s'acaben. De fet, s'han acabat. Per això ara ha sortit l'IP versió 6, que són més números i les coses espero que no s'acabaran.
Com però un sistema de matriculació.
Mira, han canviat la matriculació, han posat més dígits perquè càpiguen més cotxes. Doncs, com que aquests números s'acaben i encara no hem fet el traspàs total, bueno, ni parcial, a la versió 6, doncs això s'ha de repartir. I una manera de repartir-lo és que les empreses que ens donen servei d'internet ens assignen al nostre router, que es connecta a internet, ens assignen una adreça IP pública temporal. Temporal vol dir que la farem servir mentre estiguem connectats a internet i quan ens desconnectem d'internet, potser aquella adreça li donem a una altra.
La farà servir algú altre.
Li farà servir algú altre.
I això són les dinàmiques?
Això se'n diu dinàmiques, sí. És una adreça IP pública dinàmica. També te'n pots anar a Telefònica o a Orange o a qui sigui i dir, jo vull pagar per una adreça IP fixa, que te la poden donar, però això es paga. Es paga i es paga bastant. S'estan cobrant de 10 a 15 euros al mes per una adreça IP fixa.
I per què ens interessaria? Pregunta.
A veure, quan nosaltres ens volem connectar a VilaWeb, hem de saber quina és la seva adreça. A través d'aquesta traducció, acabem sabent que és un número IP, que és el 212, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè la gent es connecti a nosaltres, també hem de saber quina és la nostra adreça. Per tant, o comprem una adreça fixa, o fem un xanxollo. Ara no sortia una altra paraula, però és un xanxollo. Que és anar a una empresa que el que fa és publicar la teva adreça i la va canviant cada vegada que canvia la teva adreça. És a dir, com que tu, posem Orange, et dona una adreça durant un temps, en el teu servidor posa un programet que va connectant-se i va dient de moment és aquest número, de moment és aquest número, de moment és aquest número. Quan canvia, diu, ep, que ha canviat i ara és aquest. Fan un canvi de DNS i a partir d'aquell moment ha canviat el número de la teva web. I ens interessa, per això ens interessa saber que, com a mínim, que els demés sabran trobar el nostre web en funció d'aquella adreça. Això és important. Això ho podeu trobar, i això és el primer que explicava, això ho podeu trobar en uns, per exemple, que es diuen noip.com. Aquests noip, que no tens IP, noip.com, et fan aquest servei gratuït. L'únic inconvenient és que cada 30 dies et diuen encara l'estàs fent servir, doncs espera't, que has d'anar cada 30 dies dient sí, ho estic fent servir. És a dir, si teniu curiositat per veure quina és la vostra adreça IP pública, hi ha una web que us hi podeu connectar que es diu qualesmiip.com, que us connecteu i allà us la dirà. Si teniu molta més curiositat per tenir-la, saber-la sempre, ja us poso un parell d'adreces de programets que els podeu instal·lar al vostre ordinador i sempre a la pantalla us anirà sortint quina és la vostra adreça IP en aquell moment. No només la pública, sinó la privada. I ara compliquem una mica més.
Vinga,
ara passem al següent nivell. El router o l'encaminador de DSL que tenim, o de fibra òptica que tenim a casa, separa la internet pública, o sigui, on està tothom, de casa nostra. És a dir, fa com un tallafocs. No és exactament això, però
per entendre.
Fa de barrera i de separació. Nosaltres tenim unes adreces privades que només serveixen per treballar entre els ordinadors de casa. Aquestes adreces són els números d'IP que funcionen per dins nostre, però no funcionen a fora. Quan sortim, el router ens dona un número amb el qual sortirem a fora. Però aquell número intern és el que li hem de dir en el router que enviï totes les sol·licituds que venen des de fora.
O sigui, a fora anem amb una matrícula, quan arriba a casa, clar, depèn de cada parell, la informació, clar, que vingui, clar, amb aquesta matrícula.
Com que estem separats, com que tenim aquesta barrera, els de fora saben que han de venir amb una adreça IP pública i, a més que va canviant. Però això ja ho hem solucionat. Ja saben arribar amb aquella adreça IP pública i que va canviant. Però quan arriba el router diu no. Jo d'aquí no els deixo passar, perquè una de les feines que fa és dir, jo tallo això i aïllo d'alguna manera el que és l'internet pública de casa nostra. Hem d'anar al router i hem de dir-li, escolta, tot el que vingui que demani una web a casa nostra, diu, aquest número d'IP interna privada t'ho contestarà. O sigui, el nostre servidor, que tindrà una adreça IP privada, ha de contestar a el que vingui de fora. M'estic embolicant?
Bueno, però en tot cas, el router o encaminador ja és això, no? Encaminar.
Sí, el router encamina i al router li hem de donar una instrucció i dir, a lo millor imagina't que nosaltres tenim, ja normalment ja tenim diversos ordinadors a casa, entre que tenim el telèfon, la tauleta, i ara tenim aquest servidor web, tenim la tele, a lo millor que també està connectada, o el receptor del Canal Plus, que també està connectat. Tot això són màquines que estan dins de la nostra xarxa privada de casa nostra. Doncs en el router li hem de dir, molt bé, qui és el qui et contestarà les pàgines web que et demanen els senyors de fora? Doncs li has de dir aquesta màquina de dins. I això s'ha de fer anant al router i configurant-lo. Per anar al router i configurar-lo és molt fàcil, només heu de posar l'adreça del router, l'adreça privada del router, en allà,
i on trobes l'adreça privada del router?
Normalment, tots els routers és 192.68.1.1.
I això ja està establert així.
A veure, hi ha unes normes, 192.168 són tot un rang d'adreces que són privades, no es poden funcionar per internet. U és perquè normalment li donen el primer que ve. I U és perquè també li donen el primer que ve. Si no, una manera de saber-ho és sabent quina és l'adreça privada del teu ordinador, que serà segurament 192.168. Alguna cosa i alguna cosa, és a dir, aquesta alguna cosa després del 168 és a la pista perquè l'últim número acostuma a ser un 1, sempre. I si no, aneu provant. No passa res.
D'acord.
Bé, ja tenim això. Us poso més links i us poso com configurar el DNS vostre, perquè imagina't que aquests senyors que et donen una adreça IP també et donen un nom perquè la gent t'arribi, però donen un nom dels seus. Però si tu tens un domini, el teu domini.cat, t'interessa que això et surti en t'arribi en el vostre DNS. Explico com fer-ho, que no és pas cap cosa de l'altre món. Redirigir el tràfic del router és això que estàvem explicant, és com agafar aquest... Poso un exemple d'un... Però, com que cada router té la seva intríngulis, us deixo una altra pàgina que és la mateixa que abans, qualesmiip.com, on hi ha tutorials per pràcticament tots els routers que hi ha al mercat. Com arribar al router, com configurar-lo i com dir-li que tot el que demanin de la web vagi a arribar allà.
D'acord.
Sí, això, cada router té
la seva lògica i la seva manera.
Normalment, a més, ho trobareu allà on diu configuració avançada. No passa res. Si falleu...
Existeix i podeu remenar per allà.
Bé, a veure, hem solucionat una sèrie de problemes. Ara volem que el nostre ordinador sigui un servidor.
Sí.
I per fer un servidor li hem de posar els programes. En el mercat hi ha una cosa que es diu LAMP. Que és l'anagrama, o sigui, les lletres que defineixen el millor servidor web que hi ha al mercat. LAMP vol dir Linux, Apache, MySQL i PHP.
Fantàstic.
Un ordinador Linux, un servidor Apache, una base de dades MySQL i un llenguatge de programació PHP. Les quatre. Això amb un ordinador Linux, en un moment ho teniu muntat. Us poso quatre tonteries perquè veieu lo simple que és muntar un programa amb un Linux, que és Yum, si sou dels de Fedora, CentOS i tot això, o Red Hat, Yum, install, MySQL, server. S'ha acabat, i això està tot instal·lat. Però, com que suposo que la major part dels que ens estan escoltant funcionen amb Windows o Mac, hi ha una altra versió que es diu MAMP, fet per una empresa alemanya. I MAMP vol dir Macintosh, Apache, MySQL, PHP. És tan simple com anar a la pàgina web que us poso, baixar-lo, donar-li doble clic i queda instal·lat. Teniu instal·lat tots els programes que necessiteu perquè la vostra màquina es converteixi en un servidor.
Ah, mira, això s'ha avançat en aquest sentit, no?
És molt simple. A més de muntar això, us munta el Python i el Perl, que són dos llenguatges de programació més. Si voleu, anem fent proves amb coses rares. És molt divertit. Per fer-ho més senzill, és gratuït. Hi ha una instal·lació que és el MAMP Pro, que s'ha de pagar per si voleu tenir més d'un servidor a la màquina. No us doneu cops de cap a la paret, aneu per la senzilla. I quan tingueu la senzilla funcionant, us plantegeu si val la pena comprar, no sé si són 30 o 40 euros que val la versió Pro, que no, tampoc és cap cosa. I clar, com es diu la versió per Windows?
WAMP.
Llàstima, perquè hagués sigut prou intel·ligent dir-li WAMP, però es diu MAMP for Windows. Que són els mateixos fabricants que van dir, bueno, si ja tenim nom al mercat, si ja ens coneixen com a MAMP, en lloc de dir-li WAMP, que hagués sigut lo lògic, li van dir MAMP for Windows. El baixeu, feu doble clic i teniu el servidor instal·lat a la vostra màquina Windows. Però i ara per feina. Ja tenim això, ja tenim el servidor, ja ho tenim tot. Us poso el primer programet que heu de fer.
Vinga.
Que és un programet que només té tres ratlles. Un que diu, això és un programet en PHP. La última, que és la tercera, que diu, aquí s'acaba el programet en PHP. Bueno, aquí s'acaba el programet en PHP, ho tradueixo. És el signe d'interrogació i un símbol major que. Això és aquí s'acaba el programet. I una instrucció a la segona ratlla que diu PEC, PINFO, obre cometa, obre parèntesi i punt i coma. Això és tot un programa. Això pot ser el primer programa que vosaltres feu. Si feu aquest programa i l'executeu i l'arrenqueu amb el vostre servidor, us sortirà una pàgina sencera, llarguíssima, amb tota la informació de les característiques del vostre servidor. Mm-hmm. És la primera cosa que heu de saber per assegurar-vos que el vostre servidor està funcionant. I surt un grapat i per arribar-hi, abans hem fet tot una disquisició sobre les adreces IP i tot allò. No, quan esteu fent proves no cal adreces IP i tot això. Bé, amb l'adreça IP hi arribareu, però només que li poseu localhost, que és la manera que els servidors entenen, diu, aquest sóc jo, diu localhost / phpinfo.php o com li hàgiu dit a la pàgina vostra, i us ha de sortir aquesta pàgina. Si heu programat bé el DNS, si heu programat etc, i ho podeu veure des de fora, apunteu l'adreça en un navegador que no sigui el de casa vostra, que sigui per comprovar que des de fora us esteu connectant, poseu la mateixa adreça i us ha de sortir la mateixa pàgina. Si no us surt, és que teniu algun problema, torneu al punt a la casella de sortida i torneu a repassar tot el que heu fet. Però el més lògic és que us surti ràpidament. És molt simple. No us ha de costar res fer això. Aquesta vegada ja no heu de posar localhost, heu de posar o l'adreça IP o el nom. Uh-huh. O el nom del DNS o l'adreça IP, que és una equivalència un a l'altre. Aquesta setmana, més que d'altres, no només aquí, sinó a l'escrit, us recordo que el Twitter és @jjofre. Sí.
Per si a la gent se li comença a despertar.
Sí, les coses comencen a complicar-se. És a dir, si us voleu enredar, entre cometes enredar, perquè després...
Serà molt satisfactori.
Serà molt satisfactori. Però si us voleu enredar a començar a programar o començar a posar el vostre web, la manera més simple és aquesta. Allò que havíem dit al WordPress, una vegada tingueu tota aquesta infraestructura muntada, posar el WordPress és el que ells mateixos, els senyors de WordPress, diuen la fantàstica i senzilla instal·lació de WordPress. És fer-li clic amb un instal·lador i ell solet s'instal·la a dins del teu servidor, tens un WordPress funcionant des del primer moment.
Uh-huh. I tot des de casa, o sigui, controlant tot.
I tot des de casa teva. Si vosaltres voleu emular Amazon i vendre tant com Amazon ven, no en tindré prou amb el vostre servidor. Crec que necessitareu algun més. Però les primeres passes les podeu fer tranquil·lament a casa vostra. Podeu fer totes les proves, podeu remenar-ho tot. Com que és tan senzill com desconnectar allò que hem dit del encaminador que arribi al servidor. Diu, igual que el poseu, el podeu treure. Remeneu i feu tot el que vulgueu, que no us ho veurà ningú. I quan estigueu convençuts que allò funciona, ho poseu a públic perquè la gent de fora us ho vegi. I el que heu de fer és avisar-nos i dir, aquest l'hem fet i funciona.
Fet amb el mètode internauta.
Fet amb WordPress o web o el que sigui, fet amb el mètode internauta. Us esperem que ens digueu tots els que heu fet.
Doncs esperarem a veure què piula la gent. Moltes gràcies.
I els camps de lli i dorm la nit. I els camps de lli i dorm la nit. I els arrossars la lluna i plora. I els camps d'aurat lambreja el mar. els camps antics si torna a córrer i els camps d'allí si va camps d'allí si va morir.